Els dies de cada dia amb Isabel Busquets.
Caixes de trons i caixes fortes. Aquestes darreres setmanes estem immersos en una voràgine política que, si no ens fa perdre l'Oremus, poc se'n faltarà. S'ha destapat la caixa de trons més gran i sorollosa del planeta ibèric amb denominació d'origen certificat. El país, el nostre i el de més enllà, caminen com un ànima en pena i nosaltres, navegant en el mar del cansament i de la indignació, i de la indignació al cansament, i enharinant, enharinant com cantava la Trinca. Dels mitjans de comunicació audiovisuals i de les enverinades xarxes socials ja no me'n refio. De la premsa escrita, que intento seleccionar, me'n refio una miqueta, però no massa. Llegeixo articles d'opinió d'experts o periodistes que considero seriosos i ben informats, però tot plegat no deixa de ser la cançó de l'enfadós. Estem ben manipulats, jutgem i condemnem amb una facilitat esfereïdora. Ja sabem que tots els mitjans de comunicació, en general, són la veu de qui els paga, la veu del seu amo. Com va escriure Quevedo? Pues que da y quita el decoro, y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero don dinero. Com sigui, que es fa un xou de qualsevol notícia, sigui vertadera o falsa, gran o petita, tots hem vist als mitjans de comunicació les famoses fotografies del contingut de la caixa forta de l'expresident Rodríguez Zapatero, ara en el punt de mira. Potser ens agradaria veure el contingut d'altres caixes fortes, de nefastos i famosos personatges que campen lliures per la pell de brau. Sense restar ni una coma de la importància de tot aquest afer de corrupció, per esclarir, la fotografia de la tora de la gran riquesa d'aquest senyor em va llevar un somriure entre indulgent i mofeta. Dubto que n'hi hagi prou amb una fotografia per calibrar el valor del contingut d'una caixa forta. Em van venir a la memòria les ulletes de fang que es feien servir molt antigament per guardar-hi monedes d'or o plata. S'encastaven en un forat fet en una paret. Es tornava a tapar i es dissimulava. Més d'una vegada han estat trobades en la restauració d'alguna masia secular en llocs insospitats. Per exemple, el que havia estat la cor de les vaques. I nosaltres mateixos, quan ens queixem d'Hisenda, diem allò de «més valdrà amagar els diners sota un rajol». Tanmateix, sempre ha calgut ser curós amb les coses de valor de la família i personals, i som capaços d'empescar-nos l'amagatall més inversemblant a prova de lladres, malgrat que ara aquests malvats personatges se la saben totes. Sovint, tot allò que protegim amb tanta cura té un valor que va més enllà del seu valor material. La fotografia en qüestió em va fer somriure perquè just unes setmanes abans la meva filla em va preguntar per unes arracades que li havia regalat la seva àvia paterna i les volia tornar a lluir. Les vaig treure de l'amagatall familiar on reposaven junt amb altres petites joies de quan va néixer i de la seva primera comunió. L'estona que ella i jo vàrem passar amb aquell petit tresor a les mans no té preu. Vàrem recordar les dues àvies, l'avi matern i també les dues besàvies que va poder conèixer. Jo me'n recordava perfectament del moment i de qui li havia regalat cada peça, embolcallada en profunda estimació. Anys enrere, les joies i altres objectes o documents de valor que es guardaven a les caixes fortes o als amagatalls componien una sinfonia de moments familiars rellevants i anaven confegint el relat històric de cada nissaga, fos quina fos la seva posició social. Quan a les darreries del segle passat l'economia del nostre país era més estable que l'actual, les joies es varen democratitzar, si es pot dir així. Estaven més a l'abast de tothom, sobretot des de que la presència d'un osset va esdevenir un segell per lluir. Conforme la inseguretat es va anar apropiant del carrer, les caixes fortes devien anar destronant els amagatalls. Somric quan penso en la meva mare que amagava les seves joies a la cuina i només les lluïa en festes assenyalades posant en valor tot el que significaven. dins l'olla o la cassola de la lleixa més alta de l'armari més oblidat. Valga'm Déu l'enrenou que s'originava a casa si alguna vegada no recordava exactament on, perquè, és clar, establia criteris propis i secrets. De ben segur que molts de vosaltres heu recordat de com s'amagaven les coses importants a casa vostra, fossin joies o objectes, grans o petits, heretats o no, però que en ells mateixos contenien un valor sentimental difícil de quantificar. I a la millor, com jo, heu lamentat més d'una vegada la pèrdua d'una cosa que estimàveu molt perquè no hi ha hagut manera de recordar on l'havíeu desat de tan bé que ho vàreu voler fer en el seu moment. I entre la recança de l'oblit i l'esperança de retrobament, anem sumant dies de cada dia. Tornant a la caixa de trons dels darrers dies, no vull deixar de manifestar el meu suport als mestres de parvulari i de primària i també dels professors de secundària en les seves reivindicacions. Em desagrada que als mitjans s'hagi parlat de la vaga més en termes sindicals i econòmics que no pas pedagògics. Sé que ha causat un enrenou considerable a les famílies, però tanmateix estic convençuda i molt que com a ciutadans no som prou conscients de les conseqüències que tindrà per a les properes generacions el desgavell que plana sobre el sistema educatiu català des de fa massa anys. Sense recursos i sense un projecte d'educació sòlid, elaborat i executat amb valentia, amb objectius clars i definits, que abasti tota la complexa diversitat a les aules, seguirem a la cua de tots els informes PISA que s'inventin. Prou caixes de trons que no porten enlloc, i sí a les caixes fortes que guarden els valors, segur que obren camins per anar endavant.
Uno se cree que las mató tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced, como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen triste, sí.
Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.